Doncs avui, a la meitat de la setmana, dimecres, dia 26 de gener, és el Dia Internacional de les Aduanes, aquelles que en la major part dels casos van desaparèixer a Europa, però que segueixen vigents en altres punts del món. I també avui és el Dia Mundial del Pescador. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí a Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Com et deia, estem ja a la meitat de la setmana, dimecres 26 de gener del 2022, hores d'ara amb 4 graus a la ciutat de Lleida. Encara hi ha boira en alguna zona, de bon matí sobretot, i fins a mig matí. Després doncs es va aclarint el dia i guanya força el sol. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem una repassada de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui, dimecres, estarà amb nosaltres el bisbe de Lleida. Amb ell parlarem de la recent visita a Roma, però també d'aquesta notícia sobre els béns immatriculats de l'Església. Parlarem d'aquests dos temes amb el bisbe de Lleida. I escoltarem l'entrevista cosmopolita amb el Cosme García. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, les noves tecnologies, l'InfoCope Lleida, amb Jaume Sitjà i David Casero. I a partir de dos quarts de dues, amb Veu de Dona, que és la nostra tertúlia, on parlem de tot, de l'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. Aquest és el menú d'avui, des d'ara fins a arribar a les dues. Soc el Ricard Álvarez, estem parlant des de Cope Lleida. Ara ens n'anem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia amb el Moisés Camuñas per buscar aquesta previsió meteorològica. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que continuïn predominant els cels poc ennuvolats o clars a la meitat nord, mentre que les comarques del sud tindrem intervals ennuvolats i núvols baixos amb bancs de boira que podrien aparèixer al final del dia reduint la visibilitat per sota dels 200 metres. Si parlem de les temperatures, avui no presenten massa canvis o són lleugerament més altes, amb màximes de 15 graus a la Seu d'Urgell, de 12 a Lleida capital, 11 a Balaguer i a Tàrrega i de 10 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda seguirà fluix i de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà dijous, esperem de nou a Lleida núvols baixos i boires a les comarques del sud i que podrien ser localment llebradores i persistents, mentre que la meitat nord continuaran predominant els cels poc ennuvolats o clars. Per últim, les màximes demà seran de 16 graus a la Seu d'Urgell, d'11 graus a Balaguer i a Tàrrega, de 10 graus a Lleida capital i també de 10 graus a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. 12:23 minuts, moment per buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
I comencem parlant de successos, perquè el cos sense vida amb signes de violència que es va trobar ahir a la tarda a la baronia de Rialp, a la Noguera, finalment es tracta d'un home de 60 anys, veí d'Oliana, a l'Alt Urgell, que hauria mort a causa d'un tret que algú li hauria disparat, segons han confirmat fonts properes. Després de ser alertats, els Mossos d'Esquadra es van desplaçar al lloc dels fets, una zona boscosa propera a la masia del Reu, a Walter. També hi van anar efectius del Servei d'Emergències Mèdiques, que només van poder certificar la mort de la víctima. Agents de l'Àrea d'Investigació Criminal dels Mossos s'han fet càrrec de la investigació d'aquest crim sense que, de moment, encara s'hagi fet cap detenció relacionada. I els Mossos d'Esquadra també han detingut a dos homes de 24 i 25 anys i dos menors d'edat com a suposats autors de dos robatoris amb força. En un bar del carrer Indústria haurien forçat una finestra amb una pota de cabra i de l'interior se'n van emportar diners i la màquina de canvi automàtic. Posteriorment, també haurien robat en un magatzem d'un pintor professional d'on es van emportar eines elèctriques amb un valor total que superaria els 7.000 euros. Això va ser entre la nit de fi d'any i el 2 de gener i el dia 3 de gener. Agents de la comissaria de Valls van detenir al Pla de Santa Maria els dos homes i els dos menors per robatori amb força a Vinaixa, l'Albi, Montblanc i Arbeca. Obrim ara la plana local perquè l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, considera absolutament inacceptable l'assetjament al regidor del Comú de Lleida, Sergi Talamonte, i la seva família arran de la cassolada de dilluns davant de la porta de casa seva per part de persones que defensaven la residència a Pardines. Escoltem l'alcalde de Lleida.
Que hi havia un assetjament, no només d'ell com a persona, com a regidor, doncs, diguem-ne, pot acceptar-ho, pot estar acostumat, pot entendre que forma part del seu paper públic, sinó que en aquest cas hi havia un assetjament, una pressió sobre la seva família i especialment sobre els seus fills petits. Què puc pensar d'això? Doncs em sembla absolutament escandalós. No crec que la violència, encara que sigui una violència de baixa intensitat, l'incendi d'uns contenidors o una cassolada a la porta de l'habitatge d'una persona, no crec que ajudi ningú a endreçar cap tema que estigui en debat.
El regidor que ha denunciat els fets també es va trobar cartells en una finca de Corbins quan va anar a donar menjar als gossos. No crec que la violència, encara que sigui de baixa intensitat, ajudi ningú a endreçar cap tema que estigui en debat. És el que acabes d'escoltar que ha dit Miquel Pueyo. És violència, encara que sigui de baixa intensitat, i ha inclòs, per exemple, la crema de contenidors. Per tant, desvetllat ja aquest tema. És a dir, és violència, ho dic perquè en els moments aquells que es cremaven contenidors amb segons quines manifestacions, doncs semblava que cremar contenidors, res, era per fer més caliu. Doncs, alcalde de Lleida, ho acaba de dir, ho acabes d'escoltar, és violència, ni que sigui de baixa intensitat. Així mateix, el PAEN CAP ha demanat a la Urbana i als Mossos que actuïn per protegir la integritat física i familiar de tots els regidors i que investiguin els fets per identificar-ne els responsables. Això a un dia, perquè demà és dia 27, demà és dijous dia 27, és la data límit per presentar la moció de censura. Hores d'ara, i tal com vas escoltar ahir a la tertúlia dels polítics, a COPE Lleida, hores d'ara no s'ha presentat res, ni hi ha res segur, ni sí ni no. Si fem el símil futbolístic, ahir estàvem als 5 minuts finals de partit, avui jo crec que ja pràcticament estem a temps de descompte, que ja saps que a vegades afegeixen 4 o 5 minuts, per tant, estem en temps de descompte. Poden passar coses, però vaja, tot sembla indicar que el Comú de Lleida no es mourà de la seva idea de no donar suport a la moció de censura. Dic, tot sembla indicar fins ara, perquè les coses ja sabeu que canvien en un minut. Però fins ara, i segons les declaracions dels representants del Comú de Lleida, tot sembla indicar que no donarien suport, i sense els seus vots, les matemàtiques ens diuen que la moció de censura no prosperaria. Obrim la plana sanitària perquè a Dinamarca ha aparegut una nova variant de la Omicron. La Omicron, ja saps que és la variant que a priori és la que es transmet més ràpidament, que a priori també sembla ser que és menys letal o presenta menys complicacions que la resta, doncs ara apareix una nova variant d'aquesta, de l'Omicron. De moment l'han anomenat BA.2 i està tornant a disparar els contagis de Covid a Dinamarca, això. Segons ha explicat Albert Bosch, que és president de la Societat Espanyola de Virologia, es tracta d'un sublinatge de la variant Omicron, que es contagia encara més ràpidament que aquesta i que no és necessàriament més agressiva. La BA.2 és coneguda com sigilosa, perquè, segons sembla, és indetectable en les proves diagnòstiques més simples, com per exemple els tests d'antígens. Aquests tests d'antígens que es poden trobar a les farmàcies i que faciliten l'autodiagnòstic, que han estat vitals en aquesta sisena o setena onada, depenent de quan comptis, per descobrir aquests positius el més aviat possible. La Xina ha estat el lloc on s'ha detectat aquesta nova variant, BA.2, tot i que molts experts assenyalen que l'origen del cep podria procedir de l'Índia, però que s'expandeix amb molta rapidesa. A Dinamarca, segons l'Institut Pasteur, l'Omicron sigilosa, aquesta nova variant de la variant, ja representa el 35% dels nous contagis en la seqüenciació dels darrers 10 dies. De moment, la OMS no ha catalogat aquesta nova variant d'Omicron com a variant de preocupació. Fins ara s'ha detectat al Regne Unit o a l'Índia, a més de Dinamarca. Les darreres variants de preocupació han estat Omicron i Delta, i darrerament únicament se n'han catalogat algunes com a variants d'interès. Vaja, que cada vegada va més ràpid i que cada vegada resulta més difícil de detectar, el qual aviat la confondrem amb refredats o amb grips, si és que no passa ara ja. Sigui com sigui, el Departament de Salut avui ha declarat, avui dimecres, a la província de Lleida, 134 persones ingressades amb Covid-19 als hospitals de la província de Lleida, 10 més que ahir. El nombre de malalts crítics a les UCI també creix i es situa en 21. D'altra banda, Salut ha comunicat dos morts més, que s'afegeixen als 16 anunciats ahir i que corresponen als darrers 10 dies. Pel que fa als nous casos, el Pla de Lleida ha registrat 2.035 contagis en les darreres 24 hores i el Pirineu 258. En total, parlem de 115.873 casos de Covid-19 diagnosticats des de l'inici de la pandèmia. I acabarem amb la notícia econòmica, i és que un jove de Tàrrega ha creat la marca de roba Made in Ponent amb l'objectiu de reivindicar la denominació d'origen més important, més imponent del món, Ponent, i les arrels del territori mitjançant la roba. Andreu, que és com s'anomena, Marc Andreu, va idear aquesta iniciativa al desembre, quan es va quedar sense feina en una sola setmana, va materialitzar la proposta i va activar l'estratègia de comunicació mitjançant les xarxes socials, mitjançant Instagram.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Ara toca gaudir d'una bona calçotada. A Masia Can Sidro, a Palau Solità i Plegamans, tenim els millors calçots del nostre hort. Vine a fer una calçotada a la nostra terrassa a l'aire lliure, cuinats a les nostres grans brases. La millor qualitat a bon preu. Aquest any, calçotada a Masia Can Sidro, al carrer de Sant Isidre 13. Més informació al 938-64-30-40 i a cansidro.com. I si vens de part de Cope, cava de regal.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara, tot seguit, anem a parlar de l'ad limina. L'ad limina, que potser és un vocable, una expressió que no et sona, doncs és una visita ad limina. És el viatge que fan periòdicament els bisbes a Roma per visitar les tombes dels primers apòstols, pregar-hi i informar el papa de les novetats de la seva diòcesi. Té lloc cada 5 o 10 anys, si ho autoritza el pontífex, i si no, doncs l'efectua el bisbe titular o ha de fer membre de la seva jurisdicció. Fa uns dies el bisbe de la diòcesi de Lleida doncs va estar a Roma justament amb aquest viatge ad limina. Bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon saludació a tots, sí.
Vau fer ara el viatge a Roma, oi? Fa uns dies.
Molt bé, vam estar pràcticament tota la setmana, vam marxar el diumenge 9 i vam tornar el dissabte 15 a la tarda.
I amb aquestes visites, què li expliqueu al papa?
Pues s'han fet sempre, i és molt important per a conèixer l'evolució de la Iglesia i de la societat, pues examinar tot el que s'ha fet des de fa segles. Cada 5 anys, més o menys, ara com són tants bisbes, es prolonga un poc més. Es va fer l'última l'any 14, fa 7 anys, cada diòcesi. Es prepara abans un informe de com està la diòcesi i es passa a revista a tot això i reben les indicacions i les preocupacions que hi ha en els distints departaments de Roma. Per això n'hi haurien 3 moments: celebracions, informacions i l'audiència amb el papa.
Vas poder parlar directament amb el papa de Roma?
Sí, va dedicar tot el matí del divendres, dia 14, vam dividir de la conferència episcopal en 4 grups de bisbes, degut a les restriccions sanitàries. Clar. i el nostre grup eren 22, tota Catalunya, la província, diguem, eclesiàstica de Tarragona, de Barcelona i de València, que comprèn la Comunitat Valenciana i els Balears. Uh-huh. I allí van estar 22 bisbes. No van poder vindre, uno per Covid, que era el bisbe auxiliar de Barcelona, i també el bisbe auxiliar, l'altre, el Toni Badell, el Monsenyor Badell, que està molt malalt uh-huh. en l'hospital. Si algú t'ho pregunta, adlimina vol dir la visita que fan els bisbes a les portes, als umbrals. Limina és una paraula llatina que no l'utilitzem en la vida normal, però vol dir anar a visitar el papa i sobretot a pregar als tombes de Sant Pere i Sant Pau.
Uh-huh. Com està el papa de Roma, per cert? Com el vau veure?
Pues, jo creia que estava pitjor, perquè quan el veus caminar, camina amb molta dificultat. Però està molt àgil de ment. Allí ens va dir, en l'entrevista que vam tindre amb ella a l'audiència, pues va dir, dos condicions vos posa. Que parleu amb molta sinceritat i que no tingueu ninguna por en dir així el que pensa cadascú. Parlava segurament molt esplet, però ja ens va encarregar a un bisbe que fera de moderador, i ell anava, el moderador anava donant la paraula. Molt bé, una reunió molt agradable i molt cordial, això és la veritat.
Va sortir alguna novetat que veguem aplicada al dia a dia en els propers temps?
Pues és que les preocupacions d'ell pràcticament són les mateixes de nosaltres, uh-huh. dels bisbes i dels mossens. Com fem i presentem l'Evangeli avui en el món d'ara, com fem per a provocar conversions a ser ministres del Senyor, ser mossens, que tenim molt poca gent ara, què fem per a iniciar catequèticament millor en les parròquies. Tot això és el que a elles li preocupa i en això coincidim tots. Estem un poc preocupats per el cansament que hi ha en molts sectors de la fe en el nostre Senyor. Sí.
Clar. Ja que estem parlant amb el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, m'agradaria preguntar-li també sobre l'actualitat de l'Església i sobretot tot el tema dels béns immatriculats. Com està afectant això a la diòcesi de Lleida?
Pues abans d'aquest tema, que també m'interessa comentar algo, dir-vos que la visita per a mi ha sigut de molt d'agraïment. He comprovat la universalitat de l'Església una vegada més a Roma, i sobretot la comunió que tenim uns i altres. Uh-huh. I aquest tema de la immatriculació que tanta pols està generant en la societat nostra, pues jo crec que és un tema interessadament posat damunt de la taula, que inclús avui en la premsa local pues jo crec que n'hi ha paraules que no s'utilitzen bé. L'Església no té que tornar res a ningú. Si fos així, pues ja qualsevol ho haguera posat en una denúncia i ho haguera reclamat. Però, per exemple, aquí a Lleida ningú ha reclamat res. I n'hi ha que pensar que tot s'ha fet, si s'haguera fet malament, els tècnics, els notaris, els registradors de la propietat, podrien anar a la presó per fer coses mal. Però tot això que ha passat últimament és un informe que el govern presenta en el Parlament en el passat mes de febrer. Ens ho comenten, revisem tot, i ara l'Església el que diu és que n'hi ha de 34.000 inscripcions, n'hi ha 1.000, diu l'Església, que estan mal fetes. Per exemple, avui, en la premsa local diu que en aquestes 1.000 la mitja de Grenyana està posada dos vegades. Uh-huh. Jo no sé si hem que tornar dos vegades la mitja de Grenyana. Jo no ho sé. Se n'hi ha errors com tota obra humana, però no n'hi ha mai ninguna voluntat de robar a ningú ni d'apropiar-se d'algú que no és nostre. Per altra part, l'Església no sóc jo, és la comunitat cristiana de cada poble. Jo crec que tota la gent que té una església en el seu poble la considera seua.
Clar.
El que, diguem, que això és d'una entitat jurídica és l'església, parròquia o bisbat, la que és el propietari. Que la gent, quan va construir la església eixa, l'ha de fer per dues coses. Per pregar i per a reunir-se. No sé. No sé on està el tema gran i un poc presentar la qüestió aquesta, com si s'haguessin robat la Iglesia a tota la gent del poble d'aquí d'Espanya, no ho sé.
És una opinió que veig que coincideix, per exemple, amb els alcaldes del Pont de Suert, de Rialb, de Tremp o de Lles de Cerdanya, que diuen que en aquestes localitats no hi ha hagut cap conflicte amb l'Església o amb particulars afectats, que realment no ha passat res.
Jo penso que és un tema interessat per part d'algú de la nostra societat, perquè jo sempre que vaig als pobles dic agraïsc als ajuntaments, a la Diputació i a la Generalitat quan ens ajuden, però que fonamentalment el que ha mantès els temples i tot això és la comunitat cristiana.
Clar.
És cert que potser n'hi ha alguna cosa de negoci, entre cometes, que diu avui com a anècdota que n'hi ha un frontó, però jo no sé per què volem els frontons la Iglesia, però fonamentalment són temples, són cases de capellans per a viure, i n'hi ha coses, per exemple, jo sí pensant ara que no és un cas. La Iglesia de Tragó de Noguera està a baix del pantà. Igual està també aquesta Iglesia immatriculada.
Sí, clar.
Però n'hi ha errors que es poden, diguem, rectificar i mai fer una acusació tan forta com està passant aquests últims dies.
Sí.
Això no tenim que tornar res. I si tornem és perquè s'han enganyat. O les escritures, o els capellans i els bisbes, o el mateix ministeri ho ha fet malament, no ho sé.
Clar. No, a més, si fos tan flagrant, hi hagués estat als tribunals per entendre'ns, és a dir...
Claro.
Si una persona pot demostrar que allò seu...
I vull que inscriure't a casa amb un nom. Tu vas ensenyar al jutge o no? O el calles, si jo m'ho escric al meu nom. És una cosa tan absurda que jo no sé per què aquest tema és recurrent. I, a més, sempre en la sospita de que algú, en el cas de bisbes, estem robant. És una cosa que a mi el que més m'afecta personalment. Uh-huh. Perquè mon pare i ma mare m'ensenyaven a ser molt honest i a no robar mai a ningú. I ara, veure's en el periòdic o en la premsa que estem robant, doncs això és una cosa que m'afecta personalment, sí.
Doncs crec que, amb paraules del bisbe de la diòcesi de Lleida, ha quedat clar aquest tema. Hem parlat avui amb el Salvador Jiménez Valls, hem parlat d'aquesta visita ad limina a Roma i també del tema dels béns immatriculats de l'Església. Bisbe de Lleida, Salvador Jiménez Valls, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, una salutació a tots els que ens escolten. Gràcies.
Arnold Schwarzenegger és Conan el Auténtico.
Así es y así seguirá siendo.
Conan el Bárbaro y Conan el Destructor. Especial Conan.
Concédeme la venganza.
El sábado por la tarde, en 13.
¡Hola, hola!
¿Qué es lo que quiere todo el mundo? Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Todo lo recaudado se donará a Cáritas y a Sleme. Hasta que se me acaben las palabras. Una historia apasionante llena de vida...
¡Y de radio!
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Directes cap a la una de la tarda, ara és meitat de la setmana, avui és dimecres, i això vol dir que és hora de saludar el Cosme García. Cosme, què tal, bon dia?
Com està, Ricard?
Bé.
Jo m'estic recuperant, perquè com ahir era Sant Francesc de Sales, el patró dels periodistes, i no han fet una festa, perquè no han pogut fer una festa, doncs me vaig anar a fer un arròs amb bogavante.
Ah, mira, o sigui, tu te la vas fer sola, la festa.
Home, San Preciso se murió y no dejó herencia, ¿no? No. Sí, que está claro eso. Tú sabes que fèiem una gran festa,
sí,
¿no?
Sí, pero...
Una gran festa, tots anàvem a buscar regals i nos regalàvem de tot una
però
mica.
Però fa molt temps, això, ¿no?
Bueno, no tant. I fins i tot encara vam fer alguna festa, si te'n recordes, a Pardinyes, que ens vam anar a una cafeteria allà de Pardinyes i vam fer la festa.
Això és AP, abans de la pandèmia.
Ah, bueno, sí. Però farem la festa de la ràdio.
Vale.
Farem la festa de la ràdio, costi el que costi.
Això sí.
Els estudis no s'ha pogut tancar la pandèmia.
No.
Ara, pot apartar amb algú del micròfon.
Ni que sigui uns dies, però bueno. Bueno, Cosme, va, entrevista Cosmopolita, va.
Mira, on estem en conflicte? Amb algun país...
A Ucraïna.
Sí. Va seguir ahir a l'expòsit.
No segueixo, jo ja ho sento, no segueixo res d'això. Ja,
sí,
que
no,
m'ho diguin al final i ja està.
A mi, mentre no m'envien a la guerra, però bueno, com no vaig fer la mili, que em vaig salvar per lo de la vista,
pues
doncs, bueno, i content que estic, no. Allò que diu que faràs la jura o la rejura, no, jo no juro, jo prometo. Bueno, pues anem a parlar amb una persona que, bueno, pues que està per aquells països, però que va començar al Barça i que està ara a Balaguer, tot i que ara s'explicarà on va néixer i aquestes coses. Avui tenim un personatge importantíssim, és en Lluís Cortés. Ell és, precisament, bueno, pues, entrenador de futbol. Ho va fer amb el femení del Barça. Per tant, blaugrana per tots els cantons. Lluís, benvingut i bon migdia.
Hola, bon migdia.
Com estàs?
Bé, bé, molt bé.
Molt bé. Bueno, tu ets aquelles persones que pots estar content, no? Que participes en els premis quan sembla que el Festival de l'Eurovisió encara no sé si anirà a la Saducar Moreno, però bueno, tu vas participar i has guanyat, que, bueno, el màxim guardó, no?
Bueno, vaig guanyar el guardó de la UEFA, dentro de la UEFA de l'any,
sí.
Però sí que és veritat que en l'última gala del The Best de la FIFA vaig quedar en segona posició.
Bueno,
però... guanyar en Mahais, entrenadora del Chelsea.
Deu deixar allò per ser dona?
Però... bueno, això no ho sé, això l'hauríem de preguntar a tota la gent que vota, que és un premi que voten jugadores, entrenadors, aficionats, periodistes, i després aquí sumen els vots, o no, però vota en principi molta gent.
Tenies molta influència o poca?
Poca, jo crec que poca. Sí, a Balaguer, 13.000 habitants o 14.000, poca gent a votar, la veritat.
I els de Lleida, a vegades, amb allò de Balaguer, com tenies que esmorzar primer, ara esmorzaràs molt bé, doncs, bueno, la gent igual no te votaven. On vas néixer?
Bé, jo vaig néixer a Lleida. Jo vaig néixer a Lleida el 1986 i vaig viure a Lleida fins als 18 anys. I als 18 anys sí que vaig anar a viure a Balaguer. La meva mare és de Balaguer, el meu pare ha treballat tota la vida quasi a Balaguer com a metge. I quan jo tenia 18 anys, els meus germans, en Jordi Lana, van muntar un gimnàs a Balaguer.
Sí, sí.
I llavors ja ens vam moure a viure a Balaguer.
A més, ton pare... Digues.
Ara fa poquet em van fer també fill adoptiu de Balaguer. O sigui, ara ja sí que soc del tot mig de Lleida i mig de Balaguer.
Bueno, és que ets un tio important. Tot i que ton pare amb el deport ja tenia molt a veure.
Sí, i tant. El meu pare, en Jaume, va ser, aficionat a tope de tots els esports. A casa meva mirem tots els esports. Però sí que va estar molt, molt lligat perquè va estar treballant amb el Lleida, amb l'Unió Esportiva Lleida, quan era l'Unió Esportiva Lleida, també amb el bàsquet, amb el Caprado, Valor de Mallals, doncs tots els diferents homes que va estar adquirint el bàsquet de Lleida, també amb la seva lleidatana. O sigui, ella al final estava treballant amb Xavi Peirao, Paco Biosca en el seu dia, sí. I eren els que cobrien la part mèdica d'aquests principals equips de l'elit de Lleida.
Què tiempos aquellos de la Unió Esportiva Lleida, eh?
Quins temps. Doncs sí, ha canviat una mica tot, eh?
Déu-n'hi-do. Sí. Que aquests tiempos, inclusiu dels directius, no? Jo era molt petit quan hi havia el senyor Vilaltella, però bueno, des d'aquells tiempos ha passat mucho, no?
Sí, jo el senyor Vilaltella no vaig coincidir, però sí amb...
Però ha sentit parlar molt.
Amb Toni Gausí, sí. I tots els més nous, Mario Duran, doncs tots els que van fer realment, o van portar la Unió Esportiva Lleida al més alt.
Fins i tot amb el Mané. Jo, amb José Manuel Sanz Mané, me'n recordo perquè van fer cançó de la Unió Esportiva Lleida a l'Orquestra Volcán.
Sí, bueno, jo això no me'n recordo. Jo me'n recordo de Mané, de Lleida. Clar, al final jo, quan Lleida va pujar primera, tenia 7-8 anys, vull dir, era jovenet. Però sí que me'n recordo de la rua que es va fer, de la celebració...
Sí, amb aquell autocar, sí. Sí,
sí, sí, d'aquells moments tinc moments molt presents.
Per tu, l'esport què és? Què significa? Què t'aporta?
Bueno, l'esport a casa nostra és la nostra vida. O sigui, pensa que no només els meus pares, sinó que els meus germans també. La meva germana ha jugat a futbol, a bàsquet, ha fet rítmica, al més alt nivell, ho ha fet tots els esports i després hem estudiat INEF. I el meu germà Jordi, que ara fins a fer Mollerus també, pues ja, potser el coneixeu més també, pues, perquè ha entrenat també molts equips aquí a la zona de Lleida, no? I a casa nostra l'esport ho és tot. O sigui, és vida. A casa nostra no entendríem el nostre dia a dia sense l'esport. I a mi personalment el que m'aporta l'esport és que és tot. O sigui, perquè realment a partir de l'esport, tot el que he après a partir de l'esport, o sigui, són lliçons molt importants també pel dia a dia i per la vida. L'esport és una font de valors brutal, del qual pots aprendre molt, no només de l'esport en si, sinó també com a persona.
Un amic comú, teu i meu, em deia com a titular, és un tio brutal.
Jo crec que sé qui t'ho ha dit, però...
Sempre et diu que ets un tio brutal. Sí. Primer, que diu que ets amic dels teus amics, que l'esport sí que ho portes, però que valores molt a les persones, i que això d'entrenar en la Copa que vas estar i que vas estar amb el Barça amb dones, que encara era més complicat i que tu te vas sortir molt bé.
Bueno, jo intento ser la millor persona que puc. O sigui, per mi, el ser persona i el ser una persona per davant de tot. O sigui, abans de qualsevol projecte, per molt ambiciós que sigui, sí, primer va el ser persona. I crec que això és algo que és innegociable, no? I jo només entenc el món de l'esport també en aquesta línia.
Ojalà els polítics pensessin això, no?
Sí, no, i molts esportistes també, sí, o molts entrenadors, eh? Ojalà dins el món de l'esport hi hagués una mica més de part humana també, perquè al final crec que hi ha molta gent que avantposa els èxits esportius, els èxits individuals, o del seu equip, o de les seves aspiracions personals, per davant de moltes coses.
Dos compromisos. Un, me pots esvellar per què va passar amb el Barça?
Sí, i tant, sí. Al final, mira, jo del Barça, ja quan... O sigui, jo vaig començar el Barça durant quatre temporades he estat al Barça. Una com a analista, mitja com a entrenador assistent, i després vaig ser primer entrenador durant 2 anys i mig. Després de l'última Champions, i això era mitjans de maig, més o menys, jo ja vaig començar a valorar l'opció de sortir. O sigui, jo sempre deia al Barça que no estaria tota la vida. O sigui, jo no seria un Ferguson de la vida d'estar tota la vida en el mateix club, perquè estava convençut que no era bo ni per mi, ni per les jugadores, ni pel club, ni per ningú. I llavors, ja després de guanyar la Champions, vaig començar a valorar l'opció de deixar-ho. Va ser un any molt complicat. O sigui, l'any passat va ser un any molt difícil. O sigui, va ser un any molt bonic perquè vam guanyar moltes coses, però va ser un any molt dur, perquè el dia a dia en un equip del nivell del Barça, en la situació de l'any passat, en què guanyes, en què estàs lluitant per tot, en què hi ha cada cop més pressió mediàtica, més repercussió, en què també és un vestuari que hi ha molt nivell, però només poden jugar 11, i tot això al final del dia a dia també porta conflictes i discussions i enfados i coses que al final has d'anar manejant com pots, o sigui, la veritat, i trampejant com pots. Després tot això també suma que a nivell personal l'any de pandèmia doncs a mi també em va afectar. O sigui, al final com a entrenador has de prendre decisions totalment improvisades, o sigui, perquè amb la pandèmia, amb el Covid, crec que hem après també a improvisar al màxim, perquè no podies fer plans. Jo soc un entrenador que a mi m'agrada planificar, m'agrada preparar les coses, m'agrada aquesta setmana, els continguts, no sé què, i que arribi el director esportiu i el dia abans d'un partit et digui no, al final no podem jugar perquè el que sigui, el Rayo Vallecano no pot venir perquè tenen jugadors amb Covid. O sigui, per això et trasta tots els plans i venga, a improvisar, a canviar i a tornar a reestructurar-ho tot, no? Llavors va ser un any realment molt, molt dur i molt exigent. I bueno, va arribar el final de temporada, jo valorava això, després dius, home, no, potser seguim una mica més, o no ho sé, anava tenint dubtes, i sí que va ser al final ja de la temporada, quan vaig decidir deixar-ho, també perquè parlant amb algunes jugadores veus que potser és el millor, i que és cert que potser ja falta una mica de feeling amb certes jugadores, i dius, home, crec que el millor per tots és deixar-ho ja, sortir, i que l'equip segueixi guanyant o segueixi endavant, que és el que està passant. Sí.
Per cert, t'agrada més d'anar al bar a fer una cervesa o el bar esportiu és un problema o un avantatge?
El bar al futbol jo crec que és un avantatge. Ens ajuda a tenir un futbol més just. Però el bar en ve alta a mi també m'agrada molt. Jo soc molt d'anar al bar. També és cert que a Balaguer, a Lleida, als pobles així, on tens potser menys opcions també a nivell d'oci, doncs algo que fem molt és anar al bar, quedar amb els amics, i a mi m'agrada molt compartir moments amb els amics d'això, però al bar, a parlar de qualsevol cosa, i no parlar de futbol. O sigui, jo soc una persona que realment, si amb els amics puc no parlar de futbol, també em va bé. O sigui, és una manera també d'escapar de la meva feina i de parlar d'això, de totes altres coses.
Anem a acabar amb aquest bloc, que precisament saps que hi ha un conflicte bèl·lic que en aquest moment que se produeix en un país amb el qual tu ara tens molta vinculació, que és Ucrania.
I estem una mica preocupats, sí, la veritat.
I com ho veus tu? Els russos intervindran, no intervindran? Creus que estan preparats els de Ucraïna? Creus que ens afectarà molt Espanya?
Jo el que sí que crec és que aquí, o sigui, se'ns està exagerant o distorsionant potser una mica tot, no? Jo, pel que sé, parlant amb la gent d'allà, o sigui, amb un entrenador assistent que tenim allà, a la federació tinc doncs, molta gent que puc parlar d'això, ells em diuen que, a veure, que sí que és cert que la situació ha guanyat tensió, o sigui, estan una mica més nerviosos que fa un mes o dos mesos o tres mesos, però que creuen que no hi haurà el conflicte bèl·lic. O sigui, que no hi haurà un atac, perquè al final el que estan fent ara és pressió per les dos costats per intentar negociar o que en la negociació puguin sortir guanyant més uns o els altres. Ah. Però que ells creuen que no s'arribarà al conflicte bèl·lic. Jo crec que també és el que ells volen, però no ho sé.
Hauràs parlat amb el Josep Borrell perquè és el que pensa ell, el nostre representant allà, però bueno.
Sí, també va fer una intervenció el dilluns va dir algo similar. Per això jo no ho sé pel Borrell, però sí que és el que m'han dit, Serguín, que és el nostre team manager, o Illa, que és el nostre entrenador assistent, ells més o menys coincideixen amb el missatge. Però estan preocupats perquè si passa... pot ser molt...
Tot sortim perdent. Però, bueno, sí. És perillós ser àrbitre o ser entrenador de futbol avui en dia? Àrbitre ja sabem que te poden tirar el cotxe al canal, però ser entrenador, quins perills té?
Pues mira, crec que ser àrbitre és pitjor, o és més perillós. Però ser entrenador, més el perillós a nivell de violència física o tal... Que, bueno, no ho sé, però Koeman potser, pobre, sí que va patir en algun moment sortint amb el cotxe, doncs, alguns hooligans que van inclús moure el cotxe per dar-li cops i tal, però sí que s'entra molt més que aquest perill. És, jo el que sento és que estàs constantment sent valorat, o la gent constantment està dient com has de fer la teva feina, inclús gent que no té ni idea de futbol. O sigui, és com si tu ara fes el programa i milers de persones comencessin a dir... com has de fer tu el teu programa, la teva feina, les teves preguntes, la teva entrevista...
Claro.
I gent que no són periodistes. I llavors, pues, com a entrenador de futbol, et sents constantment en aquesta situació, no? Que gent que no té ni idea de futbol, alguns potser sí, però en general no té ni idea de futbol, estan constantment dient-te com has de fer la teva feina i valorant la teva feina. I que prenguis la decisió que prenguis, hi haurà molta gent que no li agradarà.
Yeah. Llavors,
això a nivell extern. Però si a nivell intern dins de l'equip, també has de tenir clar que tu com a entrenador ets l'única persona que pensaràs 100% pel bé de l'equip. Perquè cada jugadora pensarà, o cada jugador, passa el mateix amb un masculí, això és el mateix,
que sí, que
pensa
sí.
En el seu bé, en el seu benefici. Però tu, com a entrenador, ets l'únic que decideixes pel bé de l'equip. I no és fàcil de gestionar, tot això.
Estic d'acord. I això que no parlem de les juntes directives, perquè a vegades se fiquen on s'han de ficar, no? Però bueno, això ho deixem en una altra banda. Per cert, on vas estudiar, Lleida?
Jo vaig estudiar a Altraferma. Tota la vida vaig estudiar a Altraferma.
Molt bé. D'allà han sortit gent, important, entre Maristes i Terraferma, déu-n'hi-do.
Sí, bueno, que la veritat és que a Lleida, en general, tenim gent important, sí, sí. I te n'adones quan vas viatjar i vas movent, déu-n'hi-do, la de gent de Lleida que tenim repartida pel món i ocupant càrrecs de molta responsabilitat.
Acabo. T'agrada la gastronomia?
Sí, m'encanta.
No ets un Morell de Balaguer, no?
No, però també he menjat al Morell.
I acabo. Cinema o teatre?
Teatre.
I ara sí que et deixo que em comprometis. Una pregunta compromesa, va. Pregunta'm el que vulguis davant de l'audiència. Fes-me quedar malament. Que com a entrenador...
Una pregunta compromesa.
Que com a entrenador del programa...
Mira, va. Una així, com que hem parlat també de Lleida, i la Unió Esportiva Lleida, creus que... Per què creus que el Lleida Esportiu està en la situació que està?
Perquè té una mala junta directiva.
Hosti, que fàcil, no?
Me l'has ficat, però bueno, mai havia vist una cosa com aquesta, no? Primer han de complir... Els contractes són per complir, eh? Si no, no firmes contractes. Si arribes a un acord, jo te doy el trigo i tu me das el pan, però cumple. Jo ho veig d'aquesta manera, no? Sinó que li pregunten als tertulianos, al Ricard Álvarez, que li pregunten a l'Square, que li pregunten al Xavi Pérez i que li pregunten a altres moltes persones com el Sergi Tor, que n'entén molt d'esports. T'agraeixo molt, Lluís, que...
Hi ha que fa gran temps d'esport, el Sergi. Me'n recordo molt bé, el Sergi.
Moltes recordes, ja ho sé, Bueno, pues nada, moltíssimes gràcies, felicitats per tots els premis, pels guardons, i que el conflicte, com tu dius, només sigui, bueno... un paraules i aconseguir fets, perquè a l'hora de la veritat el que volen tots és interessos propis per un país.
Gràcies a vosaltres, i això esperem, perquè la veritat que en una guerra sempre hi per tothom.
Moltíssimes gràcies, Lluís, cuida't moltíssim, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Llavors, Ricard, meravellós, eh? Ens ha parlat del conflicte, sí, home, ens sí. ha parlat de tot, ens ha parlat del per què va sortir del Barça. Bueno, una entrevista per mi brillantíssima per part seva. L'entrevistador avui ha estat molt callat. Sí, que no és habitual, no?
I és això, i és això. Gràcies, Cosme, cuida't força.
Vinga, adéu-siau.
I nosaltres busquem ja les senyals horàries, ens plantem a la una, després hi tornem. Soc el Ricard Álvarez i després el migdia de Cope Lleida que arriba.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Estamos en horas decisivas para evitar un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Para ello, diplomáticos de Rusia, también de Ucrania, de Francia y Alemania, se reúnen este mediodía en París cuatro países que forman el conocido como Cuarteto de Normandía y que van a tratar de rebajar la tensión. Es un grupo que se formó en 2014, precisamente tras la ocupación de la península de Crimea por parte de Rusia. El presidente francés, Emmanuel Macron, cree que todavía hay espacio para la diplomacia y por eso va a hablar por teléfono con su homólogo ruso este viernes, con el mismísimo Vladimir Putin. Precisamente antes de este día, pasado mañana, la OTAN y Estados Unidos deben contestar a las exigencias de Moscú, que pide que Ucrania no ingrese en la Alianza Atlántica y que esta no siga su expansión hacia el este. Imposiciones que desde la OTAN no pueden asumir.
Son propuestas inaceptables, pero de todos modos, la OTAN estamos haciendo todo lo posible para que Rusia retorne a la mesa de diálogo. Podemos discutir, por ejemplo, medidas para caminar más hacia el desarme, control de armamento, medidas de mayor transparencia en nuestras actividades militares, es decir, áreas en las que podemos continuar el diálogo.
Es la vicesecretaria general de diplomacia de la Alianza Atlántica, Carmen Romero, esta mañana en Herrera, en COPE. Cree que lo que busca Rusia es rebobinar 30 años en la historia y para ello no duda en pisotear los acuerdos internacionales que han firmado en estas tres últimas décadas. Ha recordado precisamente que en 1997 Rusia suscribió que la OTAN pudiera seguir expandiéndose, algo que Moscú ahora rechaza y que pone como condición precisamente para no invadir a Ucrania. Desde la OTAN apuestan por reconducir la situación con diálogo, pero también con medidas de disuasión, como una mayor presencia militar en el este y en el sureste de Europa.
Rusia no está desescalando la situación, vemos que continúa amasando un número muy, muy, muy considerable de tropas. Lo que estamos intentando hacer, pese a que Rusia se está preparando para un conflicto armado, es enviar señales a Rusia de que el coste de una acción va a ser inmenso, porque lo que Rusia solamente entiende es el lenguaje de la fuerza.
También ha insistido en que las tropas de la OTAN no entrarán en Ucrania en caso de una invasión de Rusia. No podrían hacerlo porque Ucrania no forma parte de la alianza, pero cada país miembro, eso sí, podría mandar refuerzos a título individual. Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores ha comparecido en el Congreso para hablar de la postura de nuestro país en esta crisis. José Manuel Álvarez apuesta por el diálogo, pero al mismo tiempo defiende también la disuasión. Ve la posición rusa como una amenaza para la paz y ha advertido de sanciones con un coste masivo si Moscú no respeta la soberanía de Ucrania. Álvarez dijo que no estamos en un escenario de guerra, curiosamente, mientras el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, aseguraba que nos encontramos en el momento más peligroso tras la Guerra Fría. Y en este escenario tenemos una última hora que roza prácticamente el milagro. Pedro Sánchez y Pablo Casado han mantenido una conversación telefónica, ¿sí? Han hablado después de un año sin llamarse y un año y medio sin reunirse. Ha sido el líder del PP el que ha llamado a Sánchez para subrayarle su apoyo en esta crisis de Ucrania, pero le ha dicho también que comparezca en el Congreso. Sánchez, por su parte, no ha perdido la ocasión para pedirle a Casado que respalde la reforma laboral y que deje de cuestionar el reparto de los fondos europeos. Estamos en lo de siempre, pero por lo menos han hablado, que es lo mínimo que se espera de ellos. 1:04, hay a esta hora otras noticias que también debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
La pobreza energética, Pilar, empeoró en España en 2020. Lo demuestra un estudio realizado por la Cátedra de Energía de la Universidad Pontificia de Comillas, en el que vemos que uno de cada 10 hogares no pudieron pagar la factura de la luz el año del confinamiento y otro 11% consumió la mitad de lo que debería para mantener la casa en buenas condiciones. Hablando de electricidad, mañana baja un poquito la luz. El megavatio hora costará 232,50 céntimos de euro. Hoy esa factura la estamos pagando a 236,77 céntimos, un 6% más cara que ayer. Es el segundo precio más alto de este año 2022. En Manacor ha sido detenido un conductor que circuló a más de 120 kilómetros por hora por una vía del interior de la localidad mallorquina, donde la velocidad máxima era de 40 kilómetros por hora, y él iba a 120. La investigación comenzó después de que este hombre publicase un vídeo en la red social TikTok. Aunque en la grabación solo se veía el interior del vehículo y el trayecto realizado, los agentes de la policía local de Manacor han podido identificar al conductor y a un acompañante. Y 24 provincias y la ciudad de Ceuta están en la alerta por heladas o fuertes vientos. Las heladas intensas provocarán un descenso de los termómetros hasta los 8 grados bajo cero, por ejemplo en Orense, Navarra, La Rioja, las tres provincias de Aragón, todas las de Castilla y León, Guadalajara, Barcelona, Gerona, Lérida y Valencia. Y el viento y el oleaje mantienen en alerta naranja a Málaga y en alerta amarilla a Ceuta, Almería, Granada y también a Cádiz. Y hoy se celebra una jornada de ayuno y oración por Ucrania, convocada por el Papa, que en la audiencia general ha invitado a que las oraciones toquen las mentes y corazones de los responsables de la tierra para que prevalezca el diálogo y se anteponga el bien de todos a los intereses partidistas. Francisco ha recordado que más de 5 millones de personas fueron aniquilados durante la última guerra en un pueblo que sufre y merece la paz, nunca la guerra.
Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, el Barça pendiente de una reunión con el agente de Dembélé.
Faltan 5 días para que se cierre el mercado de invierno y el Barcelona apura para saber si Dembélé renueva con sus condiciones o encuentra una salida para el futbolista. Desde ayer está en la ciudad condal el agente del futbolista Víctor Navarro.
Han de reunirse en las próximas horas para tomar la decisión definitiva de su futuro. Desde el Barça dejan claro que el presidente Joan Laporta no será el interlocutor, que es competencia de Mateo Alemany y que ellos no tienen nada que decir. Ya le dejaron claro al agente del francés Moussa Sissoko que debía marcharse del Barça si no aceptaban sus condiciones y que no contarían con él a nivel deportivo. Mientras Dembélé está tranquilo, sigue entrenando con el equipo, expresa en privado su deseo de quedarse en el Barça, pero en el club sospechan que su representante tiene un acuerdo cerrado con otro equipo.
Tenis abierto de Australia, mañana juega Rafael Nadal contra Berrettini y la otra semifinal la va a jugar Tsitsipas contra el ganador del Medvedev, Oyer Aliassime. El canadiense ha ganado los dos primeros sets, el ruso el tercero y ahora están en el cuarto empatados a 4 juegos. Y en el europeo de fútbol sala, segundo partido para España a las 8:30 contra Azerbaiyán.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Dimecres 26 de gener, 7 minuts i mig per sobre de la una. Hem guanyat graus també a la ciutat de Lleida, a les 12:20. Estàvem a 4 graus. Per cert, que avui hem assolit una mínima de 4 sota 0, hem tornat a repetir, 4 graus sota 0, hores d'ara pràcticament 6 graus i mig a la ciutat de Lleida, ja n'hem guanyat 2 i mig, però segueixen una temperatura fresqueta, ara això sí, llueix el sol. Marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar aquesta previsió meteorològica amb el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que continuïn predominant els cels poc ennuvolats o clars a la meitat nord, mentre que les comarques del sud tindrem intervals ennuvolats i núvols baixos amb bancs de boira que podrien aparèixer al final del dia reduint la visibilitat per sota dels 200 metres. Si parlem de les temperatures, avui no presenten massa canvis o són lleugerament més altes, amb màximes de 15 graus a la Seu d'Urgell, de 12 a Lleida capital, 11 a Balaguer i a Tàrrega i de 10 a Viella. I si ens referim al vent, durant aquesta tarda seguirà fluix i de direcció variable. Si mirem ara la jornada de demà dijous, esperem de nou a Lleida núvols baixos i boires a les comarques del sud i que podrien ser localment gebradores i persistents, mentre que la meitat nord continuaran predominant els cels poc ennuvolats o clars. Per últim, les màximes demà seran de 16 graus a la Seu d'Urgell, d'11 graus a Balaguer i a Tàrrega, de 10 graus a Lleida capital i també de 10 graus a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Busquem la darrera hora.
COPE Lleida. Estàs informat.
Quan arriba a la 1:10, t'explico que institucions lleidatanes, sindicats i usuaris han exigit de forma conjunta al Ministeri de Transports restablir els serveis ferroviaris d'alta velocitat avant entre Lleida i Barcelona d'abans de la pandèmia. Actualment, Renfe ofereix 11 serveis diaris avant entre les dues ciutats, quan el 2019 n'eren 15, 7 d'anada i 8 de tornada. Els usuaris reclamen, sobretot, recuperar el tren de les 22 hores entre Barcelona i Lleida. A la vegada demanen preus més barats, especialment per als abonaments. Renfe assenyala que la recuperació dels serveis s'està fent de forma progressiva i que s'ha vist alentida per la Covid. La companyia afirma que preveu restablir-los durant el primer semestre d'enguany i situa la demanda entorn del 40%. I el sindicat CESIF ha denunciat que la Generalitat de Catalunya no ha indemnitzat encara les famílies dels dos agents rurals morts per un caçador el passat 21 de gener a Aspa, al Segrià, el passat de fa anys, mentre feien un control rutinari en un vedat. L'Audiència de Lleida va condemnar a l'assassí a 45 anys de presó i a indemnitzar a les famílies amb 500.000 euros, dels quals l'asseguradora havia de respondre fins al límit del capital assegurat fixat en 300.000 euros. El condemnat es va declarar insolvent i les famílies van seguir amb els tràmits per reclamar els diners. Van interposar una reclamació patrimonial a la Generalitat perquè aquesta respongués subsidiàriament i l'administració s'hi va oposar autodeclarant-se no responsable. Les famílies van recórrer llavors a la sala del contenciós administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i encara no s'ha resolt. Segons el sindicat, paral·lelament, el 8 de juliol del 2020, la Sala de Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem va establir com a doctrina que en casos així és l'administració competent la qui s'ha de fer càrrec d'aquestes indemnitzacions i, basant-se en aquesta sentència, el lletrat de les famílies va presentar una segona reclamació contra la Generalitat pel principi d'indemnitat dels funcionaris. El CESIF lamenta que cinc anys després, la Generalitat segueix sense respondre. És per això que han denunciat la falta d'ètica, de transparència i abandó per part de la Generalitat cap als agents rurals. En aquest sentit, lamenten que hi hagi diners per pagar nòmines fantasma, com les del Parlament, ja saps, aquestes que els funcionaris es poden acollir, els funcionaris del Parlament, a partir dels 60 anys, en el que segueixen cobrant 100% la seva nòmina sense anar a treballar. Doncs per això sí que hi ha diners, lamenten que hi hagi diners per això, per cert, que això suposa una despesa de 1,7 milions d'euros, però que es neguin a indemnitzar les famílies de dos agents rurals que van perdre la vida en exercici de les seves funcions. Aquesta és la Generalitat que tenim, no sé si és la que ens van prometre, però aquesta és la que tenim. A partir dels 60, si ets funcionari del Parlament, tranquil, te'n vas cap a casa, no és que treballis menys, no, te'n vas cap a casa i segueixes cobrant el 100%. Aquesta és la que tenim ara. No sé si la que ens van prometre és millor o pitjor, però aquesta és la que tenim ara. Recorda que t'havia explicat també que el cos sense vida amb signes de violència que es va trobar ahir a 1:45 del migdia a la Baronia de Rialb és el d'un home de 60 anys, veí d'Oliana, que hauria mort a causa d'un tret que algú li hauria disparat, segons han confirmat fonts properes. De fet, agents de l'àrea d'investigació criminal dels Mossos han fet càrrec de la investigació d'aquest crim sense que, de moment, encara s'hagi fet cap detenció relacionada. I amb crònica local, l'alcalde de Lleida, Miquel Pollo, considera absolutament inacceptable l'assetjament a Sergi Talamonte, regidor del Comú de Lleida, i a la seva família
el que ha estat sotmès aquests darrers setmanes. La gota que omple el got és la d'aquest darrer dia. L'alcalde de Lleida demana a Urbana i Mossos que protegeixin els edils i investiguin els fets perquè no es tornin a repetir. I amb Crònica de Salut, ja saps que a Dinamarca ha aparegut una nova variant d'Omicron, la BA.2, que està tornant a disparar els contagis de Covid. Segons ha explicat el president de la Societat Espanyola de Virologia, Albert Bosch, es tracta d'un sublinatge de la variant Omicron que es contagia encara més ràpid que aquesta, ja és molt ràpida, però que no és necessàriament més agressiva. Sí que és més ràpida. La coneixen com la sigilosa, la Omicron sigilosa. I, de fet, a Dinamarca, segons l'Institut Pasteur, ja representa el 35% dels nous contagis de la seqüenciació dels darrers 10 dies. Sigui com sigui, l'actualitat a la província de Lleida ens diu, Salut diu que tenim a 134 persones ingressades amb Covid-19 als hospitals de la província, 10 més que ahir, i a la UCI també tenim més persones ingressades, 21 concretament, amb estat crític. Pel que fa als nous casos, el Pla de Lleida, en registrem 2.035 més en les darreres 24 hores i al Pirineu 258. Això fa un total de prop dels 2.300 nous positius en les darreres 24 hores. La velocitat de transmissió del coronavirus, és a dir, la RT, és de 1,18 a Ponent, 2 centèsimes més que el dia anterior, i du a la muntanya, 1, és la xifra màgica. Hem d'assolir l'1, l'inferior a l'1, però vaja, primer és arribar a l'1. Per tant, a l'Alt Pirineu i Aran, mentre mantinguin aquest 1 o inferior, voldrà dir que ja estem en descens, i això, miris com tu miris, sí que són bones notícies.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Para los que dudan de la efectividad de la vacuna, con este ritmo de contagios, si no estuviéramos vacunados, esto hubiera sido una hecatombe.
Efectivamente, es la reflexión que yo intento trasladar.
¿Qué les ocurre a estas personas afectadas por la soledad no deseada? ¿A quiénes afecta fundamentalmente? Porque me temo que hay tanto jóvenes como mayores.
Son personas que les embarga un sentimiento profundo de soledad.
¿Se puede hacer un primer balance de lo que está suponiendo Omicron para la economía española?
Por un lado, una caída de la demanda brutal.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Abrazar la almohada y escuchar tu suspiro. Oís la suavidad del relleno nórdico a través de la funda. Las sensaciones de tu casa sonarán mucho mejor con hasta un 30% de descuento en rellenos nórdicos, almohadas y protectores. Blancolor. Viste tu casa de sensaciones hasta el 28 de febrero solo en El Corte Inglés.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa, y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens acostarem cap a 2:15, parlant de noves tecnologies a la meitat de la setmana, dimecres, com sempre, a l'InfoCope Lleida. Ens trobes a internet, www.infocopelleida.com. Ens pots seguir a les xarxes socials i ens pots escoltar, a part de fer-ho en directe aquí a Cope Lleida, doncs a través del nostre podcast. Com sempre, ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia, com estàs?
Molt bé, i també amb nosaltres el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo vamos?
Molt bé. De què parlem avui, Jaume?
Doncs després de saltar-nos la setmana passada, aquesta se'ns acumulen els temes a comentar. O sigui que anem de cara a barraca. Avui parlarem de Google anuncia Topics. Què són i per què ens serviran? També anuncia que emetrà alertes de malware. Bueno, sembla en principi que és una bona notícia. Portem temps parlant de IoT, però hi ha cap regulació? Doncs ara sembla que volen posar-la i explicarem per què. I Spotify continua triomfant, però quina és la tendència en aquest moment en les plataformes de reproducció d'àudio? Explicarem quines són les plataformes de música més rellevants d'aquest passat 2021. Doncs ja escolteu, tenim temes i tots preparats per aquesta tertúlia més freak de la ràdio. Però per començar, com sempre, un moment pel record, on en David ens explica l'efemèride d'avui. David, fins en quin any viatgem avui?
Bueno, pues nos vamos a tal día como hoy de 1976, donde hoy hace 45 años que un tal Steve Wozniak cogió la computadora que había hecho en su garaje y se la llevó a unos señores llamados Hewlett-Packard. Les presentó esta nueva computadora diciéndoles: señores, esto es lo que va a estar en manos de todo el mundo para poder utilizarlo. En HP lo miraron y dijeron: ese producto es inviable, nadie va a comprar esto para tenerlo en sus casas. Bueno, pues esto 9 meses más tarde se convirtió de la mano del otro Steve en el señor Jobs, lo convertiría en el Apple I. Ese ordenador, lo cual lanzó a Apple al estrellato y convirtió a toda su gente en multimillonarios. Bueno, pues ahí lo tenemos. Lo que para alguien es inviable, para otros es un caso de éxito.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Com sempre, cada dimecres no ens manca aquest referent històric com l'efemèride. I ara també no ens manca i no volem deixar, doncs, de fer aquesta culturilla. Ara toquen...
conceptes bàsics.
Doncs home, perquè un dels conceptes bàsics d'aquest darrer any és, pues, bueno, no sé si us sona aquesta paraula de metavers, perquè ara tot és metavers o metaverso. Vull dir, al final, què és això del metavers?
Això s'explica, explica que jo no ho tinc gaire clar tampoc, eh?
No, bueno, al final lo que el metaverso lo que significa con sus palabras es un universo virtual, un universo paralelo. Todos hemos oído durante un montón de años que llevamos con esto de las gafas de realidad virtual, ¿no? Estas gafas que ya hace 6-7 años mostrábamos, poníamos nuestro teléfono Samsung dentro y montábamos una montaña rusa, o nos ponemos a navegar por un montón de sitios, donde además hay ahora mismo ciertos locales de juegos, de eventos, donde puedes ir a ponerte estas gafas y jugar en un mundo, en un espacio virtual. Bueno, pues al final, por decirlo en bruto, el metaverso trata de eso, de tu vida virtual, de ponerte unas gafas virtuales, de entrar en este mundo virtual a través de unas gafas, a través de un móvil, a través de algo envolvente, una pantalla envolvente, donde tú mismo te conviertas en tu propio avatar y puedas interactuar. Es decir, por ahora lo que hemos visto, en vez de entrar de compras en las páginas web o en las aplicaciones donde normalmente podemos ir a comprar, díganse AliExpress, Amazon o cualquier tipo de web para comprar, aquí nos iríamos de compras. Nos pondríamos nuestras gafas, pondríamos a andar, ¿no? Y entraríamos dentro de la tienda X o dentro de la tienda Y, ¿no? Haríamos como si tocáramos las cosas, las echaríamos en nuestro carrito, nos iríamos a la caja y pagaríamos. Exactamente igual que poder hacer este programa de radio, bueno, pues sentados en un estudio virtual con nuestros tres avatares y poder mirarnos e interactuar, bueno, pues casi físicamente de momento virtual. Todo esto del metaverso, que se está hablando muchísimo, donde hay un montón de plataformas que están metiéndose dentro de este mundo virtual, yo creo que todavía nos falta un paso muy importante del metaverso, y es precisamente que hay que darle un giro casi de 180 grados a cómo introducirnos nosotros mismos, claro, dentro de este mundo virtual. Es decir, tener al final que llevar unas gafas de casi un kilo de peso con un teléfono puesto para montarme encima de mi bici estática y poder hacer una clase con mucha más gente, bueno, pues todavía tiene sus inconvenientes. Pero al final la definición del metaverso es esto: crear un universo paralelo donde puedas ir de compras o de reuniones, y donde además un poco más adelante en otro concepto básico abundaremos un poquito más, porque no solo vamos a poder comprar cosas físicas, sino que también vamos a poder comprar estos tokens o comprar cosas virtuales por encima de cualquier otro usuario del metaverso o de este mundo metaverso. Con lo cual, es algo por desarrollar, pero al final quedémonos con el concepto de un universo virtual.
Saps a què em recorda això, David? No és que us recordeu que fa uns anys enrere, ja fa anys, eh? Us en recordeu de Second Life?
Sí.
No sé.
Uns quants, molts anys enrere, Jaume, no uns quants, a molts, eh?
Sí, però era això, al final era un univers paral·lel, que tenies un món paral·lel, tot era virtual, que inclús volien replicar aquest món físic al virtual.
Sí, l'únic que canvia amb això és la manera amb la que interactues o t'introdueixes dins d'aquest món virtual. Que...
I clar, fa 10 o 15 anys clar, la tecnologia era una i avui és una altra.
Vinga, Jaume, cap on anem?
Vinga, som-hi, que avui som dimecres i, com sempre, cada dimecres els tequis ferquis en antena. I després d'aquests conceptes bàsics, ara toquen...
La tertúlia fric.
Avui al sumari, perquè dos anuncis de Google. No sé quin dels dos és més important, però comencem per les alertes de malware. Per mi, positiu. Però com funcionarà el tema?
Bueno, funcionará siempre y cuando le demos todo el acceso a Google para leer nuestros documentos, y siempre va a funcionar siempre que no sea unos documentos que estén comprimidos, ya que dentro de cualquier zip o de cualquier RAR no se puede leer. Exactamente igual que si va dentro de un PDF el cual está encriptado o tiene una contraseña y no se puede leer dentro. Precisamente es algo que el correo electrónico ya lleva haciendo desde hace muchísimo tiempo, es decir, que analiza y ya no podemos enviar aquellos archivos .exe porque pueden ser maliciosos, ¿vale? Es decir, al final lo que va a hacer el sistema es intentar detectar dentro de ese archivo su historial, las veces que ha sido reenviado y si tiene dentro de él algún ejecutable, algún archivo el cual ejecute una función, que no sea un simple Word o que no sea un simple PowerPoint, ¿no?
Sí, pero David, yo porque me quedé claro, ¿son fichers que puedo tener yo en el meu PC o son fichers que yo tengo a l'entorn virtual del cloud?
Bueno, vas a poder actuar de dos maneras, es decir, tanto en la parte de Google Drive con la seguridad en línea, con los que tengas subidos en el Google Drive, ¿vale? Y además, como todos sabemos, tenemos una pequeña aplicación en la cual una carpeta la podemos sincronizar.
Sí, no. La meva pregunta és aquesta, no? Tot el que tinc al núvol ho tinc sincronitzat, evidentment, llavors, el que tinc sincronitzat en el núvol, crec, perquè com que hi ha la rèplica al núvol, m'ho podrà detectar. La pregunta és, el que no tinc sincronitzat o el que no tinc a les carpetes sincronitzades, si ho tinc al local, se també em donaran aquesta opció?
A priori, en toda la parte de Google, no nos va a revisar todo el ordenador entero, ya que le tendríamos que dar todos los accesos a todos los documentos. Va a poder hacerlo siempre y cuando le demos acceso a Google a leer todo nuestro disco duro. ¿De acuerdo? Lo único que aquí advierta a los usuarios sobre posibles infracciones de la política de uso que se pueda hacer, ¿vale? Google va a buscar una directriz, ¿vale? Dentro de todos estos equipos, más que nada para que nadie pueda alojar en Google Drive piratería, contenidos o ciertos documentos, no solo con malware, sino también con información la cual es ilegal. Dentro de nuestro ordenador no va a poder mirar nunca, a no ser que instalemos el propio Drive y le demos permiso. Por ahora, todo lo que va a espiar es todo lo que tengamos subido en la red.
Ara has dit que li tenim de donar permís perquè accedeixi al nostre contingut, però també l'altre anunci,
que és que anuncia que per anuncis web doncs anunciï el que és el Topics. Si fins ara parlàvem de galetes, ara serà el Topics, que vull dir, què són els Topics? Vull dir, al final què és? El mateix que posem als gelats. Quan anem a comprar gelats posem Topics, ara tindrem de dir Topics aquí per el tema de la publicitat de Google, o com funcionarà això?
No, bueno, Google lo que intenta decirnos, es decir, Google sabemos que vive de la publicidad, vive de toda esta publicidad que nos ofrece, y bueno, hace ya bastante tiempo nos dio la opción de poder configurar qué tipo de publicidad queremos recibir. Si queremos vehículos, si queremos música, si queremos deportes, de qué nos interesa, ¿no? Bueno, estos topics precisamente lo que han hecho es, estos topics es esta evolución, es decir, precisamente que Google nos va a seguir dando, oye, ¿qué es lo que te interesa para ofrecerte este tipo de publicidad? Es decir, ya no robamos tanto tus gustos, sino que al entrar en cualquier tipo de página web, todos los anuncios que haya de Google, nosotros ahora mismo podemos marcarlos y podemos decir que no nos lo muestre. Y además nos pide por qué. Oye, ¿puedes decirme por qué no quieres que te muestre este tipo de contenidos? Bueno, pues ahora vamos un poco más allá. Ahora, ¿dónde va esa? Mirar, publicidad no os vamos a dejar de enviar. Por lo que elige qué tipo de publicidad quieres recibir. Y estos topics, precisamente, lo que va a dar a los anunciantes, ¿vale? Son, bueno, pues, cuáles son nuestros tres mayores gustos o pues lo que más nos interesa. Dentro de esos tres, a los anunciantes que negocia Google con ellos, les va a dar posibilidad de crear contenido única y exclusivamente para nosotros. Es decir, no es que podamos elegir el recibir o no publicidad, sino que ya que la vamos a recibir, poder elegir sobre qué la queremos.
Bueno, quina publicitat volem, no?
Clar, tot això és el tema de les cookies, que si sí, que si no, hi ha països que legislen. Por cierto, sobre aquest tema, a Alemanya, per exemple, hi ha una corrent que vol demanar a la justícia que deixi que siguin legals les cookies a Alemanya. O sigui, imagineu-vos el follon que portem al cap. O sigui, tan aviat les prohibim, obliguem a les planes webs a que surti l'avís aquest de les cookies que ningú es llegeix i que tothom acaba dient que ok, que adelante, i ara ja hi ha llocs que diuen que no les traiguin, que les volem seguir tenint, però més controlades en lloc de l'altra història. O sigui, porteu un cacau a sobre que és tremendo. De veritat que l'experiència de navegar per internet es complica i es fa cada vegada més pesada, més lletja.
Bueno, no sé si per això d'aquí una miqueta pues, ho tindríem de posar a ordre, vull dir, blanc sobre negre, posar una mica de legislació, perquè si també mirem el tema del IoT, que és un altre dels temes que la Comissió Europea vol posar una mica d'ordre, perquè sembla que hi ha males pràctiques darrere de l'IoT.
Ja, però és que...
I quines són aquestes males pràctiques?
Però fixa't que la gran Comissió Europea l'any 2022 desperta i diu ui, potser hi hem de posar ordre aquí, sisplau. És que els polítics sempre van amb retard, sempre.
Home,
sempre.
Amb retard, no, amb superretard.
Clar.
Per què tenim de posar ordre aquí a l'IoT o per què tenim de regular una mica aquest IoT?
Bueno, es que este 2022 es el año de las regulaciones, ¿no? Van a llegar las leyes y la regulación a las redes sociales, se quieren poner leyes y regulaciones a esto de las cookies, sea para ponerlas o para quitarlas, y como no, el IoT, es decir, un cacharrito que se está conectando a la red y está enviando información, al final es lo que hace cualquier cacharro de IoT, ¿de acuerdo? De inteligencia artificial y conectado, bueno, pues tiene que tener unas reglas, yo creo que exquisitas. Es decir, estamos hablando de un equipo que se conecta a la red y puede decir como un interruptor, hay veces que apagamos o encendemos la luz. Hace ya 3 años hablábamos del peligro de los juguetes conectados. Eso es IoT. Un juguete con un niño, el cual lo tienes que conectar a internet para ofrecer más posibilidades y una mejor experiencia. Bueno, pues al final creo que la legalidad, la legalización en todo esto y en que todos estos equipos estén súper protegidos, bueno, es algo importantísimo. Daros cuenta que son equipos que están enviando datos nuestros, de nuestro uso personal, de cualquier cosa. Es más, hasta equipos que tienen micros y con nuestra voz, bueno, pues pueden interactuar. Ya hemos tenido incluso algunos casos como Alexa y lo que no sabemos, ¿no?, de que nos escuchen hasta conversaciones. O la propia aplicación de la Liga de Fútbol Española hace 3 años, donde la retiraron y estuvieron a punto de sanciones muy, muy gordas, ya que activaban el micrófono para poder escuchar en el sitio donde estábamos viendo nuestro partido de fútbol. Esto hasta ahora ha rozado la alegalidad. ¿Hay ley? ¿No hay ley? ¿Hasta dónde estamos protegidos? Yo creo que estas leyes son necesarias y que se tienen que interponer cuanto antes, exactamente igual que la reglamentación y las leyes en las redes sociales. No todo vale, y si ya estamos hablando de un metaverso que es el mismo universo en formato virtual, señores, todo universo tiene sus reglas y sus leyes de convivencia. Sí. Bueno, pues estas las tiene que tener exactamente igual.
Jaume, que ens estem quedant sense temps, parlem de música, va, que aquesta m'interessa.
Això volia dir, jo dic, si sembla que parlant de música, vull dir, parlant, no escoltant música, perquè la plataforma per excel·lència de música ja sabeu que és Spotify, i continua al capdavant, però la tendència és la mateixa. Hi ha negoci per a tots? Quin ha estat aquest rànquing de plataformes o més escoltades o més reproduïdes o amb més subscriptors d'aquest passat 2021?
Bueno, pues fijaros, en 2021, en el segundo trimestre, a junio de 2021, ya se contaban con 523,9 millones de suscriptores a música a nivel mundial. Dentro de estas plataformas, ¿quién gana? Bueno, pues la primera es la que sigue pegando más fuerte, Spotify, con un 31% de todos los suscriptores, seguida por Apple Music con un 15% de los suscriptores, y muy cerca tenemos a Amazon Music con un 13%. Ahí ya incluso, bueno, pues está al lado con también un 13% de Tencent Music, que es una plataforma que seguramente conocen más todos los profesionales de la música, como DJs y demás, y YouTube. Dentro de, fijaros que YouTube siendo la plataforma de vídeo más utilizada a nivel mundial y con más horas de uso, en la parte de music solo tenemos un 8%. Dentro de estas ya llegan muchísimas otras más, como Deezer, por ejemplo, también, o SoundCloud, que son aplicaciones donde, bueno, pues están un poquito más abiertas este streaming y tenemos tanto cosas gratuitas que nosotros mismos podemos producir y realizar y subir, como podemos descargar y utilizar. Eso sí, por ahora, la gran noticia es que Spotify, siendo el primero en el mercado en sacar todo esto, sigue siendo por más del doble de usuarios a su competidor más directo, que es Apple Music, sigue siendo el número uno. Y ojo, llegar al número uno cuando algo nace no es tan difícil, pero mantenerse es súper complicado. Y Spotify, bueno, pues lo está petando, lo sigue teniendo en el número uno. Eso sí, en 2010 tenía un 34-33% y ahora un 31%. Algo tienes que perder cuando hay muchísimas plataformas, pero como digo, mantenerte el primero.
Sí, señor, que la competència també es fa un forat en el mercat. Sí, senyor.
Sempre.
Doncs apa, noves tecnologies, n'hem parlat a l'Infocope Lleida, com sempre ben acompanyats amb el David Casero. David, com sempre, un plaer, gràcies.
Gracias y buenas tardes.
Y Jaume Sitjà.
Dime, ¿crees que ve mes?
¿Tu familia tiene mucho que contar? ¿Mucho que enseñar? ¿O mucho que ofrecer?
Contaron que a Rocío la veían diferente.
No perder cada oportunidad de decir te quiero, te quiero.
En 13 queremos que seáis los protagonistas de los nuevos capítulos de Mi Gran Familia. Llámanos al teléfono 689-95-1013 o escríbenos a migranfamilia@13tv.es. ¡Os esperamos!
Mi Gran Familia, con Asel Sánchez Vicente. El viernes por la noche, en 13.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel.
Doncs apa, que ens separen encara 21 minuts de les 2 de la tarda. Comencem la tertúlia amb veu de dona. Ja saps que, vaja, que parlem de tot, però des del punt de vista d'una dona. Hores d'ara, per cert, fregant ja els 7 graus a la ciutat de Lleida, amb sol. Ja saps que començo a explicar l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg. Doncs aquests dies seguiran sent com ara. Fred, gebrades, de fet, a les nits. Avui hem baixat a 4 sota 0 de mínima, però després al matí pot haver boires localitzades en punts molt concrets a les parts baixes de les valls, però que durant el matí s'acaben esvaint i que després llueix el sol. Fa fresca, però escolta, sempre et dic el mateix. A mi, si fa fred i vas ben abrigat i toca el sol a la cara, és una altra història. Vinga, directes cap a les dues, amb veu de dona. Està amb nosaltres la presidenta de l'associació Dona Balàfia i vicepresidenta de l'associació Esport Femení Lleida, la Jos Ferreny. Jos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
Molt bé. Com estàs, Jos? Com ha començat aquest 2022?
Bueno, bé. Davant de dir, ara, amb molta prudència, perquè aquest Omicron ens està fent molt mal. Hi ha molts positius i d'allò. I la cosa, doncs, bueno, amb totes les mesures de seguretat i les vacunes,
sí,
el combatrem. Perquè no pot ser d'una altra manera.
No pot ser de cap altra manera, estic totalment d'acord. De totes maneres, la veritat és que no tenim respir. Avui deia que, llegia, que han trobat una subvariant de la Omicron que encara és més ràpida de transmissió, que no és més greu, però que és més ràpida de transmissió i que a Dinamarca, per exemple, ja suposa el 35% dels contagis. És un no parar, Jos, això.
No parar. La cosa passa que sí que no estem com el 2020. Jo aquí...
Afortunadament.
Vull dir, la veritat és que sí que és veritat que ja portem aquesta fatiga pandèmica una mica tots plegats, però realment n'hi ha en general. Però, clar, si posem els caus a terra no és el mateix. Hi ha molt en percent de persones vacunades, molt en percent, i llavors els efectes d'aquesta malaltia no són tan greus com ho van ser en aquells moments.
Sí.
I ara la major part de la gent està o asimptomàtica o amb un lleuger símptoma de refredat. Per tant, doncs, la cosa doncs sí que és veritat, perquè s'ha de fer aïllament, és molt pesat, la gent doncs no està prou conscienciada encara pel tema aïllament, però
sí.
Les coses, vull dir, no són de la gravetat que en aquells moments.
I tant.
A més, ara tenim les caretes, vull dir... vulguis que no, tot aquest procés ha fet de que doncs, tot ho puguem tindre doncs, com a més controlat.
Clar. També està amb nosaltres la presidenta de l'associació Ab Lleida, la Laia Rogel. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, com ha començat aquest 2020? Com ha començat aquest 2022?
Bé, bueno, feinades, preparant una mica organitzant l'any i pensant iniciatives noves i bueno, bé, de moment amb feinades.
Bueno.
Mira la valoració.
Bueno, i també està amb nosaltres des de la coordinadora d'ONGs, la Gemma Casal. Gemma, què tal? Bon dia. Que no sé si està tenint una trucada, eh? Això és multifeina. Bueno, Gemma, tens el micròfon tancat? Sí, em sembla que està tenint una altra trucada. Però bueno, ara connectarem amb ella. Escolta, Laia i Jos, us volia preguntar, sou molt cafeteres o no?
Sí.
Cafeteres, vull dir, a veure, si preneu molt cafè.
Jo sí.
Jo
també soc de cafè. Escolta, també soc
de quantes tasses estem parlant al dia?
Bueno. Aquí
ja ho faria. La Laia diu 3, m'ha semblat.
De 2 a 3.
De 3 a 4.
De 3 a 4. Però és diferent de dilluns a divendres que el cap de setmana? O no?
No, el cap de setmana menys.
Sí, jo també.
Sí. Jo també, no. No, us dic això perquè estava llegint ara un estudi en el que arriben a la conclusió que prendre entre 3 i 5 tasses de cafè al dia comporta bastants beneficis a l'aparell digestiu de les persones. Per tant,
vols saber el que li direm a un client meu?
Sempre, jo que també soc del món sanitari, sempre diuen, ostres, el cafè, són les primeres coses que trauen. Quan... bueno, mira, en aquest cas, ja està bé que hi hagi un estudi que digui que no sigui el de sempre, que s'ha de treure el cafè.
Saps què passa? Que el cafè és la beguda...
Que el cafè no sigui perjudicial.
No. El cafè és una de les begudes més consumides al món. I...
Ah, no sé si s'ha tallat.
No, jo sí que t'escolto, jo. Bueno, sí que t'escoltem.
Hola.
La veritat és que el cafè és una de les begudes que més es consumeixen al món i sempre està envoltada doncs, d'aquests mites o d'aquestes històries de que si és perjudicial, de que si no és perjudicial. La veritat és que amb el nutricionista que tenim n'hem parlat i és una... Sempre m'ha dit que consumit amb moderació i que el cafè sigui bo, perquè, clar, aquesta és l'altra història, eh? No tot el cafè del mercat és igual, que és bo per la salut. Jo reconec que no n'havia pres mai d'un temps cap aquí, doncs, escolta, un o dos al dia també cauen, eh? Bueno.
Sí, és bo.
Amb sol, amb llet, amb sucre?
Jo amb llet, d'avena, de coses d'aquestes, llet vegetal, de vaca, no, que no, ja no me sente bé.
O sigui, un tallat, però... es diu això, no?
Tallat o un cafè llet al matí.
Un cafè llet, això sí.
És difícil. Algun dia ha caigut, però és difícil.
Jo sóc de cafè sol, eh? Jos, cafè amb llet, cafè sol...
Sí, s'havia penjat. Sí. Deia jo que és important, que és una de les mesures que sempre es pren al món sanitari, és a dir, traiem els cafès. l'altre és que es considera com un tòxic. I aleshores, doncs, que hi hagi un estudi que és beneficiós, també està bé.
Bueno.
Doncs bé, després dels àpats, cafè sol, i doncs al llarg del matí, doncs, quan em fa falta una mica d'energia, doncs amb llet de vaca.
Però t'hi poses sucre o no, Jos?
Sucre, sacarina, vull dir, ah. O sol. Bueno. Vull dir, també,
jo sóc de cafè sol. Jo sóc de cafè sol, sense sucre ni res. I et diré una altra cosa. Fora de casa, a casa em costa, però també, cafè amb gel tot l'any. Hivern i estiu, Cafè amb gel.
La tresorera de Dona Valàcia també, sempre està amb el cafè amb gel.
Bueno. Bueno, va, cafès a part. Demà és el darrer dia per poder-se presentar una moció de censura a l'Ajuntament de Lleida. Tot sembla indicar hores d'ara, eh? Perquè això ja sabeu que en política les coses canvien, no d'un dia per l'altre, no d'un minut per l'altre, però hores d'ara tot sembla indicar que no sortirà endavant perquè els hi faltarà un vot, com a mínim, els hi faltaria un vot. Però us vull preguntar com valoreu una possible moció de censura amb aquestes alçades, és a dir, falta un any i 4 mesos per tornar a estar en campanya electoral i tornar a fer eleccions... Val la pena, no val la pena? Seré beneficiós o no per la ciutat de Lleida?
Jo crec que al final, no sé, penso que hem d'intentar centrar a fer les polítiques quan toquen, si són 4 anys, doncs aquests 4 anys, i en tot cas que les urnes decideixin qui ha de tornar a dirigir la ciutat, no? Forçar una mica això, bueno, doncs en un any què pots fer? Sí. Te passes un any per preparar els projectes, un any, llavors vindrà les eleccions. Bueno, tindràs feina feta per quan les eleccions, si al final acabes guanyant tu, però no ho sé. Crec que s'ha de donar temps a cada cosa i tothom, si tens la teva candidatura durant 4 anys, doncs has d'intentar respectar aquestes coses. No ho sé, és el meu punt de vista.
Jos.
Bé, no, a veure, hi havia un problema perquè no s'havia aprovat el pressupost. Clar, és fonamental pel dia a dia de la ciutat tenir un pressupost aprovat. Penso que això va ser com una mena d'estratègia per aconseguir doncs, que s'aprovés aquest pressupost i doncs, poder treballar, perquè realment la ciutadania doncs, el dia a dia necessita que els serveis funcionin, que hi hagi bonetis als carrers, que hi hagi doncs, la Guàrdia Urbana que treballi, vull dir, que tots els serveis funcionin, tots els serveis municipals. Per tant, i sense pressupostos o a pròrroga de pressupostos, doncs no és el mateix. Aleshores, va ser una estratègia i bueno, sembla que estava una mica cantat de que sigui aquesta estratègia perquè al final s'aprovessin aquests pressupostos. Que cada...
Però jo s'ha estat arriscada, de totes maneres, o està sent arriscada, la manera...
Bueno, però es veia que era molt difícil que tots els grups de l'oposició es poguessin posar d'acord per a, diguem, enderrocar aquest govern.
Falta un vot, només?
Ja. Bueno, el que passa és que ells també tenien molta feina, perquè havien de fer pressupost nou, vull dir, havien de marcar, vull dir, això és la política, i està bé, que, perquè una mica hi ha la fama de que els polítics no fan res, i no és veritat. Els polítics treballen moltes hores i de fet, sembla que està com a molt desprestigiat, però els polítics a nivell local, i inclús en pobles petits, doncs el que fan és treballar moltes hores, fer molt voluntariat, i doncs també una mica aquesta mala fama que tenen els polítics, doncs també d'alguna manera, entre tots també l'hem de revertir, perquè s'ha de posar en valor tot aquest treball que fan.
Bueno, ells també hauran d'ajudar una mica a que canviï aquesta opinió.
Ja. Bueno, perquè, a veure, el que és més espectacular i ben, doncs són les drames de corrupció, etcètera, però hi ha moltíssims polítics, moltíssims.
Sí, això totalment d'acord.
Vull dir que... I aquest, doncs, és un procés que bueno, doncs que la democràcia el permet, i, bueno, es van arriscar, però, clar, dèiem, quan érem joves, qui no arrisca, no pisca.
Sí, sí.
I aleshores, doncs, bueno, si tot el grup de l'oposició s'haguessin posat d'acord, doncs, bueno, haurien d'haver acatat el que havia sortit. Com que sembla que això no és així, doncs, llavors s'aprovarà el pressupost i els serveis continuaran, perquè no pot ser d'una altra manera, perquè s'ha de continuar. I després, en una de les eleccions, doncs, bueno, la gent ja votarà, però realment el que també la ciutadania ha de fer és estar, vull dir, o sigui, també ha de ser conscient. No podem estar una mica als titulars, sinó que fer un seguiment com a més exhaustiu del treball que s'està fent en tots els nivells, per veure exactament... Vull dir, jo aquí trenco una llança per la FAP, per exemple, la Federació de les Associacions Veïnals, que, mira, avui, per exemple, també hi havia una cosa que era de la plataforma Avant. Nosaltres a Lleida, amb el tema de trens i amb el tema de mobilitat, estem molt perjudicats.
Sí. L'ha explicat avui aquesta notícia. Claro, l'Avant Lleida-Barcelona, Barcelona-Lleida, ha baixat la seva freqüència a 11 trens al dia... Es demana que tornin els 15 i, sobretot, jo crec que un que és clau, que és el de les 10 de la nit de Barcelona a Lleida, perquè la gent que va a fer feina a Barcelona, doncs, a vegades no acaba a les 5 de la tarda o a les 6. Llavors...
Exacte. I si és un servei a la ciutadania, és un servei públic, doncs s'ha de tenir en compte. A més, doncs, per exemple, clar, nosaltres resulta que estem més allunyats de Barcelona, però a Girona, per exemple, no han baixat la freqüència. I no és que vulgui que a Girona els baixin la freqüència, el que vull és que no baixin a Lleida, perquè nosaltres, doncs, la ciutat més allunyada, també paguem molt més de bitllet i, doncs, hauria d'estar, o sigui, hi hauria d'haver com una, no discriminada, com resulta ara, sinó, si de cas, aquest oxímero que és discriminació positiva.
Jos, per tancar el tema, vosaltres com a presidentes d'associacions i d'entitats, per tancar el tema d'abans, suposo que preferiu estabilitat a l'Ajuntament que no pas inestabilitat. Laia, suposo que la comunicació fluida entre Ajuntament i entitats, però escolta, que no ens canviï l'interlocutor cada quatre dies.
A veure, és que sí, tal qual, perquè, bueno, tu tens ja unes dinàmiques, uns mecanismes de treballar, parles amb unes persones i, bueno, ja saps que cada quatre anys pot haver l'opció de que canvi, evidentment, però sí, l'estabilitat, però és que no només a nivell d'associació, també a nivell empresarial i a nivell de ciutat. La tranquil·litat el que hi hagi un govern i, com ha dit la Jos, hi hagi uns pressupostos acceptats, és que ajuden a fluir, a que les coses surtin i a que es puguin crear i generar projectes nous per la ciutat. Si no, és que ens quedem estancats i és extrapolable aquesta situació al govern de Catalunya. Vull dir que no ens va bé ni econòmicament ni per evolucionar.
Sí, sí. El tema de... És un tema llarg, aquest, que us explico i ens queden 5 minuts, però el tema aquest que s'està... que comença a sonar amb força de les línies d'alta tensió travessant territori lleidatà venint des d'Aragó i alguna fins i tot projectada a tocar o per sobre de l'Horta de Lleida, com el valoreu?
És igual que nosaltres hem signat el manifest perquè sí. La gent de l'Horta doncs està colpida, indignada i tots els adjectius que et puguis imaginar perquè és que els hi estan destrossant. Si realment s'hi porta a terme, els hi destrossaran el seu mitjà de vida, ens destrossaran la nostra horta i això doncs no hauria de ser així. Uh-huh. Dir, perquè per benefici únic i exclusivament de les grans empreses, perquè no, aquesta electricitat Lleida no la necessita.
Bueno, i de les grans ciutats, que al final tot això se'n va cap als nuclis grans de població, però vaja.
Sí, però encara Laia, després ja comença.
Laia, digue'm.
El més problemàtic de tot això és que, perquè tinc entès, es van enterar quan ja estava publicat al BOE. És a dir, ningú els hi va preguntar.
És a fets consumats, que... això.
Com? Sí,
correcte. A fets consumats, sí.
Al final, se troben en què està publicat i que, bueno, pues que algú ha decidit que passaran per allí les línies d'alta tensió i no s'ha preguntat al territori. Ostres, és fort,
Jo també us dic que entenc que l'electricitat és necessària, que hi ha altres maneres de generar-la, però jo veure una torre de 20 metres o de 30, com em deien ahir, em recorda molt al segle XX, i estem a l'any 22 del segle XXI, o sigui, tornar a desplegar aquelles torres enormes amb aquells penjats de fils, ho trobo un atràs, realment,
Sí, aquestes grans empreses sol el que miren és el seu benefici, no miren ni que perjudiquen el territori, ni perjudiquen estèticament, ni que perjudiquen la terra, i a més, com diu el mateix, molta gent, en el munt de polígonos industrials que hi ha, si posessin plaques solars...
Efectivament.
...teulades dels polígons, doncs no caldria fer això. El que passa que hi ha uns interessos d'aquestes grans multinacionals, d'aquestes grans empreses, que no atenen ni tenen cap consideració contra el territori, contra les persones que hi viuen. Per tant, doncs, són una mena d'oligopolis que el que fan és una mica com els bancs, vull dir, primer te diuen que es necessita i després de volen fer pagar els serveis i després ja ni siquiera et donen els serveis.
Arrel d'això, Jos, també et diré que ahir m'arribava un missatge d'una oient que em deia que a l'Aragó han estat fent grans superfícies de plaques solars, per entendre's, per generar molta electricitat, i que a Catalunya portem la Generalitat, arrel també del que deia la Laia, de la estabilitat, que portem massa anys amb una Generalitat dispersa amb molts canvis de govern i dispersa amb d'altres idees i que no s'ha plantejat el tema energètic sobre la taula fins ara. O sigui, que portem anys de retard justament per això, per estar dispersos fent d'altres històries. I que per això hem d'importar l'electricitat d'Aragó, per exemple, en lloc de tenir clar com l'hem de generar dins de Catalunya.
Bueno, això no sé. penso que és una opinió subjectiva, no crec que els governs que hi hagi tingut aquí a Catalunya, a part de treballar per d'altres temes, per molts temes, jo penso que el tema energètic s'està treballant i s'ha
treballat. S'està treballant, aquest és el problema, que potser hauria d'estar decidit fa anys.
S'ha treballat
durant... Ja. Bueno,
no sé, bueno, jo penso que inclús a nivell d'autosuficiència, em penso que sense portar aquestes línies de l'Aragó, me penso que fins fa pas massa érem autosuficients.
Bueno.
A més a més, tenim les centrals nuclears, vull dir que no sé, vull dir, tampoc no sé el detall.
Bueno, sigui com sigui, veus, ara sembla que pujarà el preu del gas i tot plegat, el que sí que hauríem de ser autosuficients ja, eh? O sigui, jo crec que això sí que ho hauríem de tenir avançadíssim, no dependre d'energies ni d'històries d'altres països, perquè si no després passa el que passa. Al final, qui paga és l'usuari, eh? Vull dir que no, quan pujarà el gas... Ja saps qui acabarà pagant, vull dir, és allò de... Ui, s'ha disparat el gas, doncs mira, cadascú que tingui una caldera ja sap el que li toqui. En fi, va, que ens plantem a les dues. Són temes d'actualitat que no estan resolts encara, però dels que en parlem i que després ens suposen un abans i un després a cadascú. Laia Rogel, presidenta d'App Lleida, i Jos Ferreny, presidenta de Dona Balàfia i vicepresidenta d'Esport Femení Lleida. Com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres, que tingueu bona setmana.
Bona setmana.
Són temes d'actualitat, eh? Jo, el tema del model energètic, crec que portem molt retard, i una oient ahir va enviar un missatge i crec que, vaja, jo crec que va tocar bé el tema, eh? És a dir, la Generalitat de Catalunya ha estat dispersa des de fa molts anys amb d'altres històries que al final no ens han conduït a res, sinó a tenir aparcat d'altres decisions, com aquesta, la del model energètic, que s'està discutint ara, però que podíem haver tingut feta la feina des de fa 5 anys i ara potser parlaríem d'una altra manera. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda. Com sempre, un plaer que hagis estat amb nosaltres. Demà hi tornem puntuals a les 12:20.